Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Political espionage with the Gazans spyware in the world. Systematically carried out by Spanish authorities against the Catalan pro-independence movement. A scandal that was denounced by Pulitzer Prize winner Rona Faro. In a report published in the media...
Veiem que la gent aixeca uns domassos que diu aquí sóc, a Espanya, espia'm, sóc lliure. I també a la pantalla surt, denuncia la guerra bruta d'Espanya contra Catalunya, defensa la democràcia a Europa.
Acts against 65 people using Pegasus and Candiru. They are Catalan elected representatives, civil society leaders.
La gent en aquests domassos escrits en anglès i ha apuntat el seu número de telèfon cadascú i demana amb aquest missatge d'espia aquest número de telèfon.
Among them, two former presidents of the Catalan National Assembly I today do represent. This is a blatant case of political espionage in the heart of Europe. And this is why we call on European institutions to take action.
Efectivament, el que està passant és que tots posen el seu, els cartells que hi ha és amb els números de telèfon i on posa Here I am Spain, amb els telèfons de cadascun d'ells.
Vull
saber quants han posat el de debò.
Descriure tothom menys el CNI.
Perquè el Cesc em deia que n'hi ha que s'han repetit el mateix número.
I tres números més.
I tres números més, com deia el gran Bax.
De Tinder Indep, això, no?
Sí. Què dius, va, no? El Tinder Indep. Sí, sí.
Que t'agrada a ti.
I avui hem sortit al carrer, l'espai que encara ens queda, i veiem que som moltes i molts, som moltes i molts avui. Som un altre fort. El vent ens sacseja, però no ens arranca. Vam lluitar i vam guanyar l'1 d'octubre. Vam posar el nostre cos per davant. I molt abans vam lluitar un 11 de setembre per defensar la nostra terra. Enguany portem el mateix color negre de la bandera que va aparèixer en els setges de Barcelona i Cardona. La bandera de la lluita fins al final, de la lluita sense rendició. Ni oblit ni perdó, ni oblit ni perdó. Avui, en Fuster, hi ha entre nosaltres companyes i companys dels països catalans que han vingut a fer pinya per defensar allò que compartim. Gent de València! D'Eivissa i Formentera! De Mallorca i Menorca! De la Franja! De la Catalunya Nord! Hem de començar per nosaltres mateixos. Per això vull fer aquí, ben alt i ben fort, un agraïment solemne a tots els que van lluitar, a totes i tots els que van lluitar aquell 11 de setembre. Un fort agraïment també als qui eren allà, artillers valencians, artillers i mariners mallorquins, eivissencs i formenterencs, que van fer costat a aquesta vila i van arriscar i van perdre la seva vida en el llarg setge de Barcelona de 1714. Gràcies! Gràcies a tots ells, de tot cor, des d'aquest moment històric. Us recordem i us portem al cor. Aquest 11 de setembre de 2022 també va per vosaltres. També. I aquí a la capçalera de la manifestació, amb nosaltres també, s'apleguen representants d'organitzacions d'altres països i nacions molt sense estat que ens han volgut acompanyar. I tantes més que hi ha entre la gentada que som. Gent vinguda des d'Euskadi. Benvinguts des de Galícia. Des d'Hongria. Des de Flandes. Des del Rhin. Des de la Cavila. Des de Portugal. Des del Sàhara. Des d'Ucraïna. Des d'Ucraïna. Des de Bielorússia. Des del Vèneto. Des de Biafra. Des del Xinjiang, Kurdistan, Còrsega i de tants altres i altres indrets. Benvinguts, persones d'arreu que entenen que les fronteres s'han de poder moure en pau i per mitjans pacífics i pel reconeixement de la voluntat dels pobles. Perquè la solidaritat de tots aquests pobles és fonamental per avançar en l'autodeterminació i l'alliberament de tots nosaltres. Gràcies, gràcies, gràcies per ser aquí avui amb nosaltres donant suport a la independència de Catalunya. Gràcies.
Ja està? Ha acabat el discurs de Dolors Feliu?
No, continuem esperant els aplaudiments que acabin.
Mereixem que ens peguin d'aquella manera com ens van pagar l'1 d'octubre? Digues, Europa, mereixem que ens peguin? No hi penses fer res, Europa? L'independentisme és un moviment de baix a dalt. Com vosaltres. Com totes i tots les que sou avui aquí. I totes les entitats que avui ens acompanyen. La societat civil organitzada i la no organitzada, la que s'organitza com ara vosaltres amb el seu dret fonamental d'expressió. I totes aquestes persones que treballen diàriament i entitats i col·lectius que treballen diàriament en tot el territori per l'alliberament del país i que avui ens acompanyen i estan aquí entre nosaltres. I l'assemblea entre ells. L'assemblea que és vostra, és vostra. I que ara mateix veiem entre nosaltres en forma de voluntaris i voluntàries que hi són sempre, gent com vosaltres, de pedra picada, que no rendeix, que no defalleix. Aquest és el gruix de país per fer la independència. Amb això comptem per fer la independència, la gent de base. Aquesta és la societat civil que farà la independència, la gent. Fem-ho, i fem-ho aviat. Fem-ho aviat.
Està esperant els aplaudiments i els crits d'independència abans de continuar el discurs. Per cert, un discurs de tots els que hem sentit. Hem sentit parlar a Dolors Feliu en anglès molta estona. No hem sentit ningú parlar en castellà, a diferència d'anteriors diades en què, per exemple, Marcel Mauri feia una part del discurs en castellà, o un any, fins i tot, que va ser Gabriel Rufián com a membre de Suma't i llavors que va intervenir en els discursos.
Us he de recordar l'espoli fiscal que pateix Catalunya i cada una de les persones que hi viuen. Aquells 20.000 milions d'euros a l'any que se'n van. Quantes coses poden fer amb tants diners? Diguem prou. Diguem prou. I fem com tants pobles i nacions que eren una colònia i que s'han alliberat perquè han lluitat i han guanyat i ara són ja estats lliures i no depenen d'un estat opressor. I ho diem aquí. I ho dic aquí, davant de l'estàtua de Colom, símbol de l'imperialisme espanyol. Sota el jou d'Espanya no hi ha llibertat.
procés llarg, eh?
De fet, s'estan passant del temps que estava previst, perquè ha començat...
La Llorenç està amb la llista.
Jo estic aquí amb la llista,
sí.
No, perquè, Marc, si no, corregeix-me, però crec que ha començat una miqueta abans de 6:45, que és l'hora que estava prevista que comencés. El discurs de Dolors Feliu s'havia d'haver acabat fa uns 5 minuts, aproximadament.
Sí, sí, ha començat 5 minuts abans del que estava previst l'acte i el discurs de Dolors Feliu hauria de fer 9 minuts, preveien uns 9 minuts, i en portem un quart d'hora ja.
Les institucions han de ser una eina per fer la independència i aconseguirem que ho siguin. No podem deixar aquest 52% de vot independentista eternament captiu. No més immobilisme. Durant aquests darrers 5 anys hem intentat que els polítics fessin la independència, la voluntat de l'1 d'octubre. Avui som aquí per fer complir aquesta llibertat, per fer complir aquesta voluntat de l'1 d'octubre.
Has comptat, Marc, quan porta el discurs a Dolors Feliu?
Sí, a mi em surten 16 minuts ja.
16?
16 minuts.
D'ella?
Sí.
Déu-n'hi-do, eh? Jo crec que és el discurs més llarg que s'ha fet fins ara en una manifestació. Vaja, no recordo... Banyos, tu que...
I sobretot perquè això està molt pautat, eh? Vull dir, jo crec que tota la gent que porta regidoria de l'acte...
Aquí una altra problema que és que si la gent ha començat ja, deixa'm anar cap a la zona... si la gent comença a desfilar o no, perquè
exemple,
aquesta és una altra. Aquí.
La Sotillo, sí, per exemple, igual ho pot veure. Sandra?
Hola, hola.
Hola. Què veus des de dalt ara? Perquè el Basté deia si hi ha gent que està desfilant.
Doncs sí, ara, Xavi, la veritat és que hi ha més gent que desfila que gent que va cap a Estació de França. Ja fa una estona que ha disminuït molt la gent, que en continua arribant, eh? Encara no ens ha arribat del tot aquest, el que seria la cua de la manifestació, però sí que hi ha molta gent que desfila, que se'n torna a direcció doncs, a Drassanes, i a més, a l'hotel Serres, on estic jo, ha estat just en el punt on hi ha la passarel·la que travessa la Ronda Litoral, i hi ha molta gent que aprofita també per anar a la Setmana del Llibre, que està just aquí al moll de la fusta.
Això sí.
No sé si el Cesc, que ha arribat amb la capçalera i que deu estar per la zona de davant de tot, que potser és la gent que presta més atenció a aquests discursos, Cesc, no sé si per aquí també hi ha més atenció o també hi ha gent que comença a marxar.
Quan hem arribat, aquí la capçalera estava tot ple, 100%, no hi havia pràcticament espais buits, i ara es comencen a veure clapes, és a dir, just davant d'on hi ha l'escenari, on hi ha els parlaments, la gent està començant a desfilar i els que hi queden connecten quan hi ha crits.
Ho estem veient les imatges de Televisió de Catalunya, les primeres dues o tres files que hi ha aquells moviments que estàs veient, caps que comencen a moure's. Sí, això a les primeres files, Marc, també?
Sí, el que estan aquí pendents del discurs de Dolors Feliu, que ara està fent una crida als partits, que diu no més enganys, demanem sinceritat, valentia i decisió. De moment és la part més contundent que ha fet contra les institucions.
Hi ha un altre element, que és que d'aquí a pocs minuts ja ha començat els concerts de l'Òmnium Cultural ben a prop d'aquí, al Passeig Lluís Companys. Els Pets em sembla que són els primers que toquen.
Home, això és contraprogramació, també. Bueno,
què està passant? Bueno, això deu haver començat ja la manifestació que organitza cada any la CUP. Ja deu haver començat, no? Suposo.
Sí, i em sembla que, no sé si tenim en línia el Benet, que també deia que havia començat a veure gent que no el tenim, però sí que ens comentava també a través del mòbil que havia començat a arribar gent en aquest punt de plaça Urquinaona amb la samarreta negra, per tant, gent que venia d'aquesta manifestació i que ha començat a pujar per Via Laietana fins a la plaça Urquinaona.
Anem pràcticament un quart de vuit del vespre, ha començat ja aquesta manifestació de la CUP. Benet Íñigo, com està des de... Què passa? No. L'any que ve portarem a Santi Jiménez de comentarista. Endavant, Benet Íñigo.
Doncs mira, Santi Jiménez diria que l'he vist per plaça Urquinaona fa una estona i que també et podria fer segurament una contracrònica sobre com ho ha tot plegat. Ara mateix la manifestació organitzada per l'esquerra independentista doncs està circulant per la Ronda Sant Pere. Déu-n'hi-do, aplega jo diria que més de 5.000 persones, una mica aproximadament, I és una manifestació que es dirigirà des d'aquí, des de Passant Quinaona, Rins de Sant Pere, fins a la zona del Born, a la plaça comercial. Una manifestació amb moltes proclames per la independència, però també moltes sobre el socialisme. Veiem que les estelades comparteixen molt protagonisme amb altres banderes liles pel feminisme i doncs, amb una gran diversitat, potser més que la gran manifestació de l'ANC, de proclames i de banderes que podem veure en aquesta manifestació. Com us deia, unes 5.000 persones amb un lema al capdavant que és fins a vèncer i que es dirigeix a poc i amb tranquil·litat cap a la plaça comercial al costat del Mercat del Born.
Segiró, des de la teva posició, crec que has sentit algun crit de dimissió, no?
Sentit. Sí, els manifestants, hi ha hagut algun moment que estaven començant a cridar volem dimissions, govern dimissions, això en reacció d'una de les programes que ha fet la presidenta de l'Assemblea, Dolors Feliu, que demanava, Marc, una llista cívica.
Sí, Dolors Feliu, que a més ha deixat que aquests crits s'expressessin lliurement, ha aturat el seu discurs una bona estona de sentir aquests crits de govern dimissió i ha advertit que cal fer foc nou i que l'ANC és aquí per això, en línia amb aquesta llista cívica que deia el Cesc, diu que o es posen a fer la independència o que convoquin eleccions. Discurs molt contundent de la presidenta de l'ANC.
Que no ha acabat encara i portem Marc Ballonesta. Marc, quan porta?
21
minuts.
Sens dubte el discurs més llarg que hem vist
de la història.
I segueix,
eh? De la història, no sé.
Home, de la manifestació.
De la manifestació.
De les últimes
10 anys, segur.
Home, ja t'ho dic jo.
És l'estil veneçolano.
Tenim molt més a prop del que és per ser.
Eren 5 minuts.
Nou, allà,
mira, estava pautat 3 i 6, 9, exacte.
En altres manifestacions, sí, en les més multitudinàries, el que teníem pautat, bueno, com a mínim a l'època del Jordi Sánchez i del Joan Lluixart, eren 5 minuts. Clavats, 5 minuts.
Sobretot perquè hi havia uns difícils equilibris, perquè sí que hi havia tots els partits,
hi havia moltes més entitats que
moltes
sortien.
Moltes més entitats, sobre en i, quin ordre...
Hi havia entitats de 3 minuts i ells dos feien 5 minuts.
Mira, segons la pauta d'avui, el president de l'AMI eren 5, el president d'Òmnium eren 5 també, i Dolors Feliu en tenia 9.
És igual, allà.
I anem pels 22, ja.
Rellevant és si te queda un discurs que la gent escolti o...
És que s'escolten...
Els 3 minuts ja...
S'escolten malament, eh? Vull dir...
Sí. És que no s'escolta, diguéssim, la primera línia vale, però després no se sent.
No per qüestions acústiques, que tu estàs en una manifestació, estàs xerrant, estàs amb la gent i és difícil parar atenció.
Ara sí. Ara acabat?
Ara sí, ha acabat amb el vice de Catalunya i amb el missatge que ha reiterat independència o eleccions. Per tant, pressió a les institucions, als partits independentistes, perquè o facin passes o convoquin eleccions amb l'amenaça de presentar-hi una llista cívica.
Ja, però el problema és... El problema avui el Xavi Bundó jo crec que ha fet una pregunta molt clau avui a la Laura Borràs, que és quan li ha preguntat, bueno, i això com es fa? És a dir, molt bé, i ara això com es fa? I la resposta de la presidenta del Parlament, la que està presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha estat...
Te l'hauria de buscar perquè ha estat llarga i poc sí, precisa, diguem-ne.
Clar, perquè és que va, li xopar molt bé, perfecte.
Però sí, un moment, sí, però aquest matí també que hi era, jo crec que és el que dèiem abans, si un és el McLari, l'altre és el Magopop. Perquè també com es fa...
Oriol Junqueras.
No, com es fa que des que Espanya et doni un referèndum d'autodeterminació?
Sí, sí.
No, molta paciència. I els altres, com es fa? Pues, ningú sap com fer res, eh? Perquè no, és que no són dos vies.
Jo crec que sí que ho saben, el que passa és que saben que la manera de fer-ho...
És que passa el temps, que passa el temps i que la gent es vagi calmant.
És impracticable perquè deixa molta gent propera al moviment fora. És a dir, escolta, la manera, el conflicte, vols viure 20 anys pitjor del que vius ara, estàs disposat a partir-te la cara per això, estàs disposat a que la convivència als carrers salti pels aires, estàs disposat a fer-ho contra la meitat dels teus conciutadans, però llavors... anem cap al conflicte i aquest és un camí. És un camí que tampoc te garanteix que vagi bé, però és el camí.
Ara
dius no, ho vull fer políticament, democràticament, pacíficament, doncs llavors paciència i haver nascut més tard, si ho vols veure, així de clar. No hi ha més.
Algú deia que hi havia poca gent a la... de poca gent jove, no sé qui ho ha dit a la taula.
Jo,
tu, Josep, eh?
Jo, vamos, la meva percepció és la... No sé si és vàlida, però jo he passejat molta estona i m'ha costat veure gent de 20 a 35 anys. La participació a mi em sembla que és marginal.
En canvi, la Isabel deia que s'havia rejuvenit al global, no?, de, sí, dels participants.
La sensació era que hi havia més gent d'una franja de 40-50, diguéssim. Però sí que és veritat que, i comparteixo amb el
menors de 30,
que gent molt, molt jove no n'hi ha.
Depèn, per exemple, jo he estat en els actes del Borni, de la manifestació de Rani, i això ja pel matí era molta gent jove. Mm-hmm.
Nacional de Catalunya, totes les presentadors i els que han actuat amb la samarreta de l'ANC, menys Xavier Antic, que no la porta. Bé, la això crec que és una història que i algunes vegades ja ho havien comentat, sí, que hi havia el president d'Òmnium que no la portava, que anava en camisa blanca, us han recordat? Que merda que hi havia, que si portava la camisa blanca no se la posava, doncs avui igual Xavier Antic no porta la samarreta de l'ANC. Són les 7:21 minuts, fem una pausa i ho debatem tot i en parlem. Perfecte. Fins les 8 tenim temps a les 7:22 i evidentment escoltarem amb el Marc Martínez Amat i amb el Cesc Giró què en diuen els protagonistes de la primera fila, perquè és molt important veure quins polítics han estat avui a la manifestació.
Especial Diada a RAC1 amb Jordi Basté, Xavi Bundó i Anna Ballonesta. Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus. Et millorem qualsevol taxació. Millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts. Ocasión Plus. Ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte, matí i tarda.
RAC+1 Podcast.
RAC+1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Per gaudir de la història d'una nova cançó, atura't a l'estació del Chelsea Hotel amb Olga Suanya. La música com a fil conductor per arribar a esdeveniments històrics, personatges destacats, llibres i pel·lícules.
Aquesta setmana ens visita Bruce Springsteen i ho fa amb la cançó que dona nom a l'àlbum The Rising. Coneixeu la història que s'amaga darrere d'aquest tema? Us l'expliquem al Chelsea Hotel de RAC+1.
Vine al Chelsea Hotel i descobriràs la història que connecta una cançó i una efemèride. Escolta la RAC1.cat i a l'app de RAC1. Tots som més 1. RAC1. Te n'ha passat alguna de grossa?
Pensava que podia haver alguna cosa estranya al pis del costat.
I què hi troben?
Un cadàver amb avançat estat de descomposició.
Ets víctima d'una estafa, una injustícia, o et trobes en una situació surrealista?
Havien posat ambientadors a tota l'escala, però clar, la barreja d'ambientador amb aquesta pudor putrefacta, doncs t'imagines que tampoc no era molt agradable.
Ningú t'ajuda a resoldre-ho?
Truca diverses vegades, ara fent un loop, total que he arribat a un carreró sense sortida en què ningú se n'encarregui.
Explica'ns el teu cas al contenidor del món a RAC1.
Acabo d'arribar a casa, feia bona olor, notava que havien llimpiat, he pujat per les escales i l'ascensor i la resta de l'escala feia bona olor. Moltes gràcies per les vostres gestions. La veritat és que si no haguéssiu intervingut no sé Bona aquesta tarda.
Envia una nota de veu breu al WhatsApp del programa. 669-10-10-10. 669-10-10-10. RAC 1. Tots som 1. Especial Diada a RAC 1. Amb Jordi Basté, Xavi Bundó i Anna Ballonesta.
Són les 7 i 25 ja, aquí, ja, escolta, ja portem 3 hores i mitja aquí.
Marc, al final, en el còmpul... En el còmpul, el que és ja de veritat,
El pàmpul.
En el còmput global que portaves al cronòmetre del discurs de Dolors Feliu, la presidenta de l'ANC, tens el càlcul final, més o menys?
23 minuts són els que ha durat aquest discurs.
És discurs de presidenta de grup parlamentari.
Déu-n'hi-do, 23 minuts.
Tu, Marc, has seguit les altres manifestacions. Recordes algun altre discurs així tan llarg?
I a més, aquests dies estàvem repassant discursos de les anteriors diades. N'hi havia algun de llarg, però no vam comptar que al principi de tot, de Carme Forcadell, sí que havien estat algun llarg, però no crec que fos de 23 minuts. Quan encara intervenia només la presidenta de l'ANC, llavors no hi havia moltes intervencions. Crec que va ser la segona diada, aquell va ser especialment llarg, però no recordo si va arribar aquesta llargada.
Una cosa important, que és, deixeu-me que ho digui, que és que, segons el Departament d'Interior, la manifestació de la diada transcorre amb tota tranquil·litat i no s'ha registrat cap incident fins al moment. S'estima que l'assistència ha estat de 150.000 persones, com ha informat la Guàrdia Urbana.
Departament d'Interior.
Sí, sí, el Departament d'Interior del Govern de la Generalitat diu que és el...
però cita la Guàrdia Urbana.
Citant la Guàrdia Urbana. Citant la Guàrdia Urbana. Dient el Departament d'Interior, Joan Ignasi i Helena...
Esquerra Republicana.
Estan al secor, perquè ens entenguem, però perquè ho tinguin clar, la manifestació de la diada, normalitat i...
Però és que el
com estan junts, comptant...
Si igual la paga en se'n recorda més, però no recordo el Departament d'Interior donant una xifra.
No dona, crec que l'any que hi va haver la via, com que transcorria
per
diferents llocs, era especial i sí que va donar les dades al Departament.
Doni... Dintre de nucli urbà, els Mossos no han de comptar persones a les manifestacions. Això correspon a la Guàrdia Urbana.
Diuen una part del govern ens dirà.
Exacte, és que jo crec que el punt és aquest. Interior està dient, estem d'acord amb la Guàrdia Urbana.
Diuen una part del govern està dient.
No desmentiran a la Guàrdia Urbana.
Una part del govern no dir res.
Però podria no dir res.
Però una part del govern està dient 150.000, una altra part del govern està dient 700.000.
Però l'altra part del govern no ha dit res.
Bueno,
no.
Però
no.
Estan junts, és a dir, la Guàrdia Urbana i els Mossos estan junts amb el SECOR, que és aquest centre que coordina el que és tot aquest... I llavors suposo que hauran dit, escolta, són 150.000, i el Departament d'Interior, que normalment no diu res, avui diu, pues escolta, no són... És a dir, suposo que haurà dit, no són 700.000, són 150.000.
Però com que fa dies que portem, que es van dient que a Interior temien que podia haver, no?, algun tipus d'aldarull, sí, algun tipus d'enfrontament, doncs el que es fa és comunicar que no ha passat res i que,
i
segons la Guàrdia Urbana, hi ha 150.000 persones. Felicitem el conseller Interior, que porta un rècord avui d'ofrenes florals, que em sembla que n'ha fet 7.
7 ofrenes florals.
El conseller Interior ha fet 7.
S'ha fet jardiner, ara.
Perdó, un moment. Explica'm això, perquè és que ara ens has deixat 7 i ja veu que s'hi paga en flora.
Ha fet l'ofrena floral dels Mossos, la dels bombers, la dels agents rurals, la de Protecció Civil, la del govern, la d'Esquerra Republicana i Salvador Allende.
Mare,
7. Carai.
És l'home més cruel, l'home més prolífic del dia.
Cal que neixin flors a cada instant, eh?
Oi, que maco, que maco. Vinga, són les 7 i 28 minuts. Avui no ha matat Marc Martínez Amat, Ser Giró?
Doncs sí, tinc al meu costat a Jordi Sánchez, qui va ser president de l'ANC, el segon president de l'entitat, i també el que ha estat secretari general de Junts per Catalunya en la primera etapa del partit, que ens està sentint. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
No sé com ha viscut Jordi Sánchez aquesta manifestació d'avui. D'una banda, la mobilització, aquestes 150.000 segons la Guàrdia Urbana, 700.000 segons l'organització que s'han desplaçat, s'han mobilitzat per Barcelona, i de l'altra també, li comentarem pels discursos que hi ha hagut a l'escenari.
Bé, començant per la mobilització, que finalment és el que queda, crec que és una dada molt significativa. Tothom que havia tingut interès en que la mobilització d'enguany punxés s'ha equivocat, i crec que una vegada més s'ha demostrat que la gent hi és i que hi ha un poder de convocatòria que semblarà menor als anys 15, 16, 17, però que segons les pròpies fonts de la Guàrdia Urbana és una mobilització superior a la de l'any passat. La mobilització del 2021 ja va ser considerada per tothom com un èxit molt gran, per tant, si segons la Guàrdia Urbana és quasi un 40% més que l'any passat, vol dir que l'Assemblea ha aconseguit clarament els seus objectius i ens n'hem d'alegrar. La gent hi és i ara el que cal és entre tots rectificar allò que fins ara no hem fet bé, no s'ha fet bé, i poder trobar un camí que torni a donar il·lusió i certeses a tanta gent amb ganes de poder exercir el dret a l'autodeterminació.
I pel que fa als discursos que hem sentit dalt a l'escenari, especialment el de la presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, una mica ha posat el límit, la que era la línia vermella que fins ara hi havia a l'Assemblea, que és presentar-se o no a les eleccions, ha insinuat que si els partits no es posen les piles per fer la independència, hi haurà una llista cívica. Què en pensa també d'aquesta contundència que l'Assemblea ha expressat avui?
Bé, és normal que l'Assemblea pressioni, ho ha fet sempre, ho ha fet en tots els períodes, ho ha fet en el període de la presidenta Forcadell, ho va fer en el meu període, ho ha fet després amb l'Elisenda Pelosier i ara li toca a la Dolors Feliu. És normal que l'Assemblea pressioni, l'Assemblea és un moviment social, és una entitat que surt al carrer, que mobilitza i que ha de canalitzar forçant en els partits polítics uns compromisos, i a partir d'aquí lògicament els partits polítics hauran de saber interpretar, llegir la realitat i actuar en coherència. Segona consideració, la llista cívica, que tant se'n parla, ja el 2015 va estar sobre la taula i l'Assemblea ja va debatre profundament al voltant d'una llista cívica, una llista de país, al final va ser la llista de Junts pel Sí. No és un tema nou, és un tema que està en l'ADN quasi de l'Assemblea, i el que ens està dient la voluntat d'una llista cívica és una llista unitària, la unitat. I crec que si algun crit avui ha estat també molt present és l'exigència d'aquesta unitat, d'aquesta reconsideració dels actors polítics per poder tornar a anar a la una. Quan vam anar units vam saber posar l'estat espanyol en dificultats i ens vam situar en l'àmbit internacional com una realitat emergent en el concert de nacions internacionals. Això és el que hem de tornar a fer.
Jordi, Xavi, Anna, sí. Si voleu fer alguna pregunta, sí. Us està sentint.
Jordi Sánchez, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Tot això que comentava està molt bé, i el que comenten tots els partits polítics respecte a com s'ha d'organitzar el futur, però és molt important que diguem, des d'un punt de vista pràctic i no teòric, què és el següent que s'ha de fer. És a dir, podem teoritzar molt sobre les maneres com s'arriba a l'independentisme tal com està en aquests moments, tant el país com Espanya. La pregunta en aquest cas és clau. Ha dit una cosa fa uns moments Jordi Sánchez, que és llista unitària. Per tant, Jordi Sánchez considera que el primer pas polític a fer és cosir les diferències que semblen ara absolutament trencades entre els uns i els altres i intentar fer a les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya una llista unitària?
Jo no vull ara ni molt menys donar cap titular, primer perquè no tinc responsabilitats.
No, jo no busco cap titular, eh?
No, ho dic amb confiança, eh? Entenc la pregunta. Sí que dic que és de sentit comú, jo crec, en el sentit de compartit, comú de compartit, de que en els moments més àlgids és quan hem anat units. Sense la candidatura de Junts pel Sí, que era una candidatura unitària, on hi havia Esquerra, hi havia el que era en aquell moment Convergència, i que van governar des del 15 fins al 17, sense aquella llista unitària no hi hagués hagut el referèndum de l'1 d'octubre. Jo crec que això és una reflexió profunda. Quan els partits no van units, és evident que rivalitzen. I quan rivalitzen els partits, és evident que qualsevol espai estratègic mínimament compartit esdevé quasi una quimera. La unitat en ella sola no és un objectiu. En tot cas, és un instrument, és una manera de poder avançar en l'objectiu que finalment quin és? Forçar l'estat espanyol al reconeixement de l'autodeterminació. Hi ha altres maneres? Certament, en teoria sí, a la pràctica no les hem sabut trobar i ho podríem fer-ho i aquí ja entraríem en altres camins, però jo crec que tenim altres recorreguts que ens permetrien avançar en un treball unitari, ja sigui fent un front comú a Madrid, ja sigui exigint uns comportaments que l'estat espanyol no té, però no ho hem sabut fer.
I llavors què s'ha de fer? Deixar pas a noves generacions, els líders polítics apartar-se d'alguns d'ells? És a dir, vostè ha estat secretari general d'un partit com ha estat Junts per Catalunya i la realitat és la que és a dir, què s'ha de fer ara, quin primer pas per lligar això, quan s'ha quedat demostrat el primer 11 de setembre que s'ha pogut, que hi ha una trencadissa absoluta entre els dos grans partits independentistes.
No, 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 la trencadissa no és entre els partits independentistes. Jo crec que la notícia d'avui és que l'11 de setembre del 2022 hem estat més gent, més ciutadans al carrer que l'11 de setembre del 2021.
Sí, però hi ha hagut un partit que bàsicament no hi ha estat, que és Esquerra Republicana.
Aquesta agenda, fins avui al dematí, no era aquesta. I el relat que es venia per part d'alguns articulistes, opinadors, editorialistes i polítics, és que avui la diada no funcionaria. I resulta que avui, a quarts de vuit del vespre, quan coneixem les xifres de l'Ajuntament de Barcelona, Guàrdia Urbana, poc sospitosa de ser simpatitzant de l'Assemblea...
I de l'Apartament d'Interior, més sospitosa de ser més propera que no la Guàrdia Urbana, també diu la mateixa xifra, eh?
Efectivament. Per tant, què vol dir això? Vol dir que hi ha un acord claríssim de que avui al carrer era més gent que fa un any. I això és una molt bona notícia. Per tant, no anem tan malament. No hi ha tanta trencadissa. Que hi ha hagut una formació política...
Social no, política sí.
Hi ha hagut una formació política que ha decidit no participar. És respectable. En tot cas, ja en faran la valoració i demà, que és dilluns, que és dia d'executives de partit i que s'hauran de poder fer preguntes des dels mitjans de comunicació, ja preguntareu a cada formació política com valoren el fet d'aquesta manifestació més seguida que l'any anterior i l'absència. Però dit això, finalment, lo important, ja, com sempre, no és el retrovisor, és com mirem el futur. I ja està, tenim en poques setmanes el debat de política general, tenim en poques setmanes decisions molt importants com, com reorientem la unitat independentista a Madrid, com durem sortida amb una realitat que de moment no dona cap resultat, que és la taula pel diàleg, que el mateix president aragonès o la mateixa secretària general d'Esquerra Republicana des de Ginebra ja diuen que si a final d'any no hi ha donat resultats caldrà reorientar-la o abandonar-la. Doncs ja està, el que hem de fer és mirar el futur. I no és tant de canviar persones, perquè finalment en aquests moments a les formacions polítiques, a la majoria de formacions polítiques, qui ha pres el comandament són persones que hi han entrat després de l'1 d'octubre. No, i mirem el govern, i mirem la gent que està al capdavant de la CUP, d'Esquerra Republicana, de mateix Junts per Catalunya, per descomptat de l'Assemblea. No és un tema de persones, és un tema d'objectius i d'estratègies. Sabem que no és fàcil, i amb això acabo, perdoneu que m'he allargat una mica, el primer que hem de fer des de l'independentisme és reconèixer allò que no ens ha funcionat, allò que no hem fet bé, i hem de poder ser autocrítics i no passa res, i acceptar que probablement el que tenim és una dificultat en definir l'estratègia de com continuar, i només reconeixent aquestes dificultats, si tenim voluntat, trobarem el camí per seguir endavant, i jo no estic convençut que el trobarem.
Perill el govern?
No ho sé si perill el govern. En qualsevol cas, el que és evident és que en aquests moments Junts per Catalunya ha plantejat d'una manera molt clara que cal fer que allò que vàrem acordar precisament el president aragonès, en aquell moment vicepresident, i jo mateix, es compleixi. I és una evidència fora de qualsevol dubte que hi ha alguns punts molt importants d'aquell acord que en aquests moments no s'estan acomplint. Però això ja ho faran els partits i això ja tocarà en una negociació i en una discussió de com donem compliment al que vàrem en aquell moment acordar i que no s'ha complert, que crec que avui, 11 de setembre, no toca perquè avui és la diada no dels partits, sinó de la gent, i crec que ara no tocaria entrar en qüestions partidistes després, sobretot, d'una nova expressió de civisme i de tornar a demostrar que no hi ha cap entitat, cap moviment, cap causa més gran en capacitat de mobilització que l'independència avui a Catalunya.
Senyor Jordi Sánchez, bona tarda.
Bona tarda.
Des del punt de vista d'una persona que ha format part directament de... A base, que ha estat el secretari general d'un partit de govern fins fa molt poc i que ha estat el president d'una organització social que avui convocava aquesta manifestació, vostè s'ha sentit còmode? Creu que és una estratègia ben traçada el manifest, d'alguna manera, de l'ANC, que en algun moment ve a dir que superem els partits polítics, que superem les estratègies polítiques que hi ha fins ara, fins i tot demanant una llista cívica a unes pròximes eleccions? És una bona estratègia?
Jo m'he sentit còmode, absolutament còmode, perquè, primer perquè, com molt bé recordava, jo n'he format part conec les lògiques dels moviments socials, n'he estat president durant 3 anys i he protagonitzat 3 intervencions a aquelles diades, exigint en els governs de la Generalitat d'aquell moment i en els partits polítics, i generant molta tensió. El problema és que tenim tots plegats memòria curta. Algú creu que fer possible la llista de Junts pel Sí no va generar tensió en els partits polítics? Enorme tensió. I al final tots ens quedem afortunadament amb el bon record de la llista de Junts pel Sí.
Sí, el que passa és que...
O el referèndum de l'1 d'octubre, el referèndum de l'1 d'octubre, perdoni, també va generar molta polèmica, molta, moltíssima polèmica. I ara tothom ho recorda com un gran èxit, i va costar molt que els partits polítics hi entressin i donguessin suport al començament, i va ser un lideratge del president Puigdemont, amb un acord amb les entitats, després de moltes converses, i en un moment molt determinat. És a dir, tots tendim a mirar el passat amb un record, afortunadament, d'allò que va ser positiu, i tendim a oblidar ràpidament lo negatiu. Estic segur que d'aquí pocs mesos el record d'aquesta setmana que ara tenim a tocar, que ens sembla que és el més important, de tensió, de negativitat, s'oblidarà. I què quedarà? Que una vegada més va ser una bona diada. A partir d'aquí l'Assemblea té tot el dret, i jo diria fins i tot l'obligació, de pressionar els partits, i si en aquests moments el secretariat de l'Assemblea creu que la manera de fer-ho és exigir una unitat i avançar en uns compromisos reals, si no advertir que impulsarà una llista cívica, doncs té tot el dret a fer-ho. Després ja veurem quin és el recorregut que hi ha. En qualsevol cas, jo no m'he sentit ni incòmode ni amenaçat, perquè finalment avui el que hi ha hagut al carrer són centenars de milers de persones de bona fe, que el que volen és que el projecte cap a la independència funcioni, que els partits que han rebut la confiança dels electors a les eleccions el 14 de febrer tiri endavant, i que deixem tots plegats d'errar, d'equivocar-nos en qui és l'adversari. I el meu adversari, malgrat que ha estat secretari general de Junts per Catalunya, no és Esquerra Republicana ni és la CUP, i desitjo que l'adversari d'Esquerra Republicana no sigui ni Junts per Catalunya ni la CUP, i la CUP no sigui ni Junts ni Esquerra.
Però, de totes maneres, vostè parlava d'una llista cívica que ha tornat a sortir en el discurs de nou de Dolors Feliu, una llista que no està plantejada, si no ho tinc mal entès, com una unitària de tot l'independentisme, sinó una quarta via.
Bueno, ja veurem això. Jo no m'atreveixo a dir les conseqüències d'aquesta idea de la llista cívica, ni quin recorregut tindrà. Insisteixo, donem a les coses el valor que tenen a data d'avui. Recordem que en totes les grans mobilitzacions, l'Assemblea, a través dels seus presidents o dels manifestos que havíem anat fent, havíem incomodat en el govern, i malament aniríem el dia que l'Assemblea no incomodi el governant. Vull recordar, mirar-me el cap, em sembla que va ser el 23 o 24 d'octubre del 2014 a la plaça Catalunya, a poques setmanes, pocs dies, al 9-N, quan la presidenta Forcadell va sortir i va exigir eleccions immediates en el president Mas. Allò va generar un gran malestar, un enorme malestar, perquè el govern del president Mas va interpretar que allò era un terreny impropi de l'Assemblea i que sortia del comú denominador mínim d'unitat que s'esperava. Quan el 2015, a l'11 de setembre, a la Meridiana, jo vaig fer la meva intervenció i vaig exigir la necessitat de tornar a posar urnes i d'assumir, ja avançant una idea que era la del referèndum, això va generar una enorme inquietud en un moment on encara no s'havien fet ni les eleccions del 27 de setembre del 2015, però els partits no ho varen viure bé perquè consideraven que ja havien fet el 9-N i tocava fer una altra cosa. I al final vam fer un 1 d'octubre. És a dir, cada cosa al seu temps. Que un moviment social sigui crític amb el partit i amb el govern no hauria de generar més preocupació en els governants i en els partits que un malestar relatiu. Al final, el que hem de tenir és la capacitat de recompondre un espai, i avui saber escoltar els centenars de milers de persones, més iguals quan jo en la meva època de la president de l'Assemblea mai donàvem xifres, no calia donar xifres, més igual si avui eren 150.000 o 700.000, eren molts, molts més dels que alguns voldrien, i el que és segur ja, molts més que el 2021, i això és un èxit de l'Assemblea, d'Òmnium, de les entitats i del conjunt de l'independentisme, i ho hauríem de saber aprofitar tots plegats.
Anna Ballonés té una pregunta.
No, li anava a preguntar, ja per acabar molt breu. És evident que avui la gent ha respost, és igual si són, com vostè ara deia, 150.000 persones o 700.000. No sé si creu que el resultat d'aquesta manifestació pot fer canviar alguna cosa de les relacions entre Junts i Esquerra, si hi ha alguna possibilitat de recosir. El veig força optimista, però veient el que ha passat aquests últims mesos, no sé si veu aquesta possibilitat real de que es donin per al·ludits amb aquesta resposta de la gent avui al carrer.
No ho sé, no, també l'experiència de tants anys al capdavant d'entitats i de partits també em porta un punt de prudència i no posaré el carro davant dels bous, no? Però en qualsevol cas seria bo que tothom reflexionés. Jo crec que el missatge que avui els que tenim responsabilitats en els partits on hem tingut o institucionals, jo me'n sento en tant que corresponsable de l'acord que va permetre signar i fer el pas per fer el govern actual a la Generalitat, crec que hauríem tots plegats de saber llegir el que la ciutadania avui ens ha dit, la nostra gent avui ens ha dit, i crec que si no ho fem ens equivocarem molt, i com que crec que evitem equivocar-nos, crec que poc o molt ho farem. Tindrem una altra oportunitat el dia 1 d'octubre amb una nova mobilització que està convocada a l'Arc del Triomf, 5è aniversari del dia del referèndum. També serà un bon moment per tornar a posar el termòmetre a la ciutadania i a l'opinió pública.
Jordi Sánchez, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí a RAC1 i fins molt aviat.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé. Bona abraçada. 7:45, queda un quart d'hora i serà bon moment per fer una reflexió global de tot el que ha passat aquesta tarda. És veritat que el que deien que una cosa és que semblava al matí i una altra cosa el que ha acabat sent al vespre. Les coses com... Josep Martí fa que no amb el cap, per tant, em porta la contrària, si em porta la contrària, endavant Josep Martí. No, estàs d'acord,
no, al contrari, el que és a dir, pretendre que avui això seria una manifestació petita que no donaria una bona foto, jo crec que això, a la millor hi havia algú que ho pensava, però no crec que ho pensi molta gent. Pretendre, que és el discurs que ara més o menys s'està intentant fer, que això és una manifestació a la que no li ha passat factura tot el que està passant en l'entorn polític, a mi em sembla que és una anàlisi pues, en calent, d'excitació, de veure, pues, perquè la gent impressiona, però les coses s'han de posar en perspectiva amb el que han viscut i el que estem vivint. I després, això que deia ara el Jordi Sánchez, pues, són paraules molt boniques, però no tenim memòria, sí que en tenim, i per això podem dir que això sí sembla una mica el ball de Sant Vito, saps? Perquè d'aquí aquí fas... Aquesta manifestació s'ha acabat amb una senyora dient que s'ha d'implantar la independència perquè la vam guanyar l'1 d'octubre i que si no fan això, eleccions. S'ha acabat així. Este senyor que ho he entrevistat ara, com a secretari general de JxCat, ha fet reflexions profundes sobre el que va ser l'1 d'octubre i el que no va ser i el que hauria de ser en el futur. És a dir, que no en treus entrellat. I que el problema que té l'independentisme segueix sent exactament el que tenia el 2012, que és que no s'atreveix a mirar-se al mirall i assumir d'una punyetera vegada que el que proposa és inviable. És inviable. És inviable sense pagar els costos, i això també s'ha dit moltes vegades, saps? Ni tens la gent, ni tens el camí, ni ho pots fer des del govern. Escolta, prou ja d'ensarronar i de fer ballar la gent al Ball de Sant Vito. I invita la gent en una guerra civil. Diu, escolti, que tenim dret i que els espanyols no es mouen, que és una colla de cafres, de tossuts, de poc demòcrates, i que això només amb...
Només
es pot fer d'una manera. I invites a la gent en aquest viatge, a veure quants venen. I després hi ha un altre camí, que és el polític. I el polític vol paciència, frustració, persistència, tornar-hi, ara un pas atràs, ara tres passos endavant... I molta paciència. I això és el que hi ha. I tota la resta és fer bullir l'olla de qui dia passa any empeny sense sortir del cau. I un dia a l'any surti ballar el Sant Vito.
Si acabes de dir que acabes de dir que qui dia passa any empeny és la via política, que és la bona, és a dir, bueno, pues anar passant anys i tal, i a veure què passa, i un Majestic aquí, i un pacte de govern allà...
El millor pacte de la història moderna de Catalunya, el Majestic.
No, mira, jo diria que vist el compliment de l'actual, almenys allà hi havia Mossos desplegats, vull dir, i es va treure l'Emili.
Es va acabar l'Emili,
no, per això et dic, tant de bo aquest govern hagués aconseguit...
Et van cedir un tram de l'IRPF...
No, jo sobre... Mira, sobre l'impàs, jo crec que tothom està en un impàs, els partits estan en un impàs, per una de discurs, i per l'altra estan esperant les municipals, que aquest és un gran impàs, perquè aquí ja penso a repartir bo. I l'ANC més que Òmnium, perquè Òmnium jo crec que ha fet és una entitat molt més gran, molt més sòlida, ha fet un pas una mica més enrere i es manté, diguéssim, amb més tranquil·litat. Jo crec que l'ANC hi ha hagut un canvi absolut de tota la seva direcció, els quatre càrrecs orgànics han canviat aquest any, i ha buscat doncs la seva banda, el seu espai. A vegades jugar al córner doncs et dona un espai, i Dolors Feliu i la Crida i el Manifest almenys pot tindre raó, pot tindre no raó, pot haver-se exagerat segurament, però ha portat fora de joc a Aragonès a fer penalti, per dir d'alguna manera. Saps què vull dir? El fet que ha provocat tant el president de la Generalitat, que el president de la Generalitat ha fet una jugada que és no vaig. Bueno, doncs és un èxit per l'ANC, en el sentit que ha cridat l'atenció, no sé si amb raó o no, ha cridat l'atenció sobre una manifestació que estava més ensupida...
Un apunt sobre això, sí, Antonio, només un apunt, i ara el Rafa i la Isabel. No, ara quan estem veient totes les imatges, i se n'estan veient unes quantes, és una realitat que no sé quan dura, però des d'un punt de vista comunicatiu i polític, avui, en les fotografies que estarem veient avui i demà als diaris, etc., no hi ha Esquerra Republicana. No hi és. En canvi, són tots els consellers de Junts per Catalunya, i són Jordi Turull, i és Laura Borràs, però... i és Quim Torra, fins i tot Xavier Trias, aclamat al mig de la manifestació, a crits d'alcalde, alcalde.
I que torni Puigdemont.
O sigui, la decisió...
d'anar-se un córner és anar-se un córner.
És arriscada. Pot sortir-li igualment, eh?
No l'estic avalant.
No, ho sé, ho sé.
Anar un córner té una virtut, que és que forces el teu adversari a anar-te fins al córner. Ara té una desavantatge, que és que estàs en un racó.
Des del punt de vista demoscòpic, aquesta
manifestació... Perdó, un segon. Aquesta manifestació és manegable per a un govern.
Sí, bé, totalment. I aquí anava també unes reflexions. Des del punt de vista demoscòpic, la via unilateral, que és la que tu comentaves, ja ho sabem, el CEO ens diu un 11%. Aquesta és la realitat. És a dir, la via unilateral té un 11% de recolzament a Catalunya. Ja està. És a dir,
la via unilateral són 6.000 policies pagant, també.
Bueno, la via unilateral. Jo dic dades. És a dir, sí, després podem...
A part del gust que critiqui la gent,
això no treu que la via unilateral sigui un 11%.
És que igual el 11% és perquè tens por que et vinguin.
No ho sé per què és, però aquesta via que alguns defensa, clar, aquesta via que alguns defensen és l'11%. Escolta,
si tens por, fora.
Aquesta és la realitat.
No, m'hi tornaré.
Martí,
aquesta és la realitat. A veure, 150.000 persones són molta gent, moltíssima gent. 150.000 persones són gent per fer canviar un govern? Jo crec que no. Perquè, a veure, diguem-ne, escolta, el problema no està al carrer. És a dir, hi ha 2 milions d'independentistes. 2 milions, posem-hi. 2 milions d'independentistes.
Que no t'escolti, que encara hi sigui.
Bueno, escolta, 1.800.000 o 1.800.000, però no vull entrar en les dades. Hi ha 2 milions d'independentistes. La pregunta que s'ha de fer l'independentisme, és per què no està mobilitzant, no al carrer, a les urnes, aquests 2 milions de persones. Aquesta és la pregunta. Perquè ho té tot. Té el govern de la Generalitat de Catalunya, que jo sàpiga, té el govern. Té... diguem-ne, els grups parlamentaris, els 3 grups parlamentaris, tenen una capacitat de fer canviar algunes votacions importants del Congrés dels Diputats, no? Sí o no?
Sí.
Doncs, escolta, per què no l'està utilitzant? És a dir, i després ja analitzarem si hem d'anar units, si no hem d'anar units, si escolta una altra via, etc, etc. I la pregunta és aquesta, és a dir, el problema és que més enllà d'aquests miratges que veiem i els discursos que es fan, és que després a la política la política és el que mana. I la política és el que mana i és la lluita que tenen per el govern de la Generalitat. Tu dius, ara venen municipals. Sí, ara venen municipals. I Esquerra Republicana i Junts per Catalunya un altre cop estan, doncs, el mateix, la seva lluita per l'hegemonia. Perquè aquí no hi ha cap lluita per la independència, sinó una lluita per l'hegemonia. Ah. I dintre de Junts per Catalunya, el senyor Turull té un problema. Té un problema perquè el senyor Puigdemont té la seva agenda, la senyora Borràs té la seva agenda, i ell té una altra agenda, perquè ell té l'agenda de que ha de fer llistes i ha de guanyar alcaldies i ha de guanyar el territori, i és un altre comarcals. Tema molt diferent. Clar, consells comarcals, i té una altra lògica diferent. Amb el qual, jo, la lògica de l'èpica que podem veure avui és molt interessant, però després ve la lògica de la política, i aquí la lògica de la política és on tota aquesta lògica doncs s'espatlla.
6 minuts i les 8.
Isabel García pagant.
Però per què poses la mala cara, pobra Isabel?
Jo és que crec que la manifestació d'avui el que reflexa són els deures pendents dels partits, perquè una mica en la línia del que deia el Rafa, probablement del que estem parlant nosaltres aquí no és de la manifestació, que ha sortit la gent al carrer, 150 vols que siguin, molta gent, no ha sortit molta gent al carrer, sinó estem parlant efectivament d'una lluita pel poder, no per la independència. I els deures pendents, que ens hem fet fars, i hem escrit milers i milers de planes parlant de fulls de ruta i de direccions coordinades i de tot això és inviable, mentre el que es doni prioritat entre els partits és la lluita pel poder i no la voluntat de fer o no fer la independència. Perquè en el fons el que està dient el Pep, que té raó, o sigui, ens hem passat durant 10 anys generant unes expectatives alimentades pel discurs de no s'atreviran a Espanya, diguéssim. O sigui, l'Estat no s'atrevirà. En el moment que ja que es va comprovar el 2017, de que sí que s'atrevien, i no és l'1 d'octubre, sinó és el 20 de setembre, sinó que s'atrevien a entrar a una conselleria, de tenir gent, i a partir d'allà ens trobem que el rei va despullat perquè no, el discurs no donava per més, no? Perquè estava alimentat amb una expectativa de no s'atreviran a estomacar gent, no s'atreviran a posar policia, no s'atreviran a fer moltes coses. O a detindre
tota la classe política d'un país. Sí.
Llavors, a partir d'aquí, deia el Josep, paciència, frustració, tornar-hi, tot això estaria bé i seria possible si tinguessis una unitat o una direcció coordinada de l'independentisme, però és que no estem en aquest estadi, estem en el qui lidera l'independentisme o el que no... O no necessàriament l'independentisme, sinó qui lidera aquesta bossa de 2 milions, que no sabem si són 2 milions, de votants, i volen ser el referent d'aquesta xifra. I més enllà, no hi ha, o sigui, hi ha poca cosa, diguéssim, perquè deia el Pep abans, és que no hi ha res, o sigui, no hi ha més que tornar-hi. Jo recordo aquests dies que tothom estava fent històries sobre que fa 5 anys o fa 10 anys, i potser, no sé si el Pep se'n recordarà, hi havia uns informes al govern del 2015 que deien que no es podia fer res sense un pacte amb l'Estat. No es podia fer res, volia dir, que si no volies quedar-te sense paracetamol a les farmàcies, havies d'arribar a un pacte amb l'Estat. Si no volies que les llistes d'espera per fer trasplantaments de ronyons, havies de fer un pacte amb l'Estat. O sigui, la independència unilateral és impossible. I tot això no. Està per escrit, diguéssim.
Escolteu-me, es continuarà. Sí, esclar, són les 8 ja, hem d'anar acabant, perquè hi ha uns que porten llavats des de no sé quan i nosaltres que ens hem de llevar d'aquí no sé poc.
De l'inventor del hàmster, sí. Continuarà.
No, i tant, si continuarà. Mare meva, si continuarà. I avui ho he vist més clar que
ja està.
Ens recollint, m'ho porto,
Una cosa que... Perdó, mira si continua el hàmster i atenció, perquè ara m'ho han informat tant el Bundó com la Bayonesta. Pots llegir aquesta informació?
Sí, no, que aquesta hora la P7 hi ha 34 quilòmetres de retencions, no tots al mateix lloc, són 20 quilòmetres a la Roca del Vallès, en direcció a Barcelona.
D'entrada.
Exacte, després n'hi ha 14 a la part sud a Subirats, que vaja, són els punts clàssics de cada cap de setmana, a la Roca, a la zona de Subirats, a l'Alt Penedès, també a la P7 a Reus hi ha 5 quilòmetres també de retencions. En fi, això pel que fa a la P7, després hi ha altres vies com la C31 i la C32 a Platja d'Aro i a Vilassar, doncs que també hi ha problemes de circulació a aquesta hora.
Els trens han andat bé avui, no?
La reunió del CECOR era per l'operació tornada a Barcelona, no?
Hauríem de treure-li lo d'autopista.
Sí, és veritat. I després una altra cosa que bueno, no sé si què deia el CEO, de si la gent que anava per la P7 estava contenta o no, perquè la ministra l'altre dia va dir que la gent que l'enquesta del CEO respecte a Rodalies és que la gent estava molt contenta.
Perdona, avui hi ha un article de Isaias Taboas, president de Renfe, La Vanguardia, El Periódico, que són lletra per lletra la mateixa, i diu que Rodalies a Catalunya és una de les millors d'Europa.
i part de l'estranger.
De quin segle? D'Europa al segle XIV. Seria.
Pel que fa puntualitat, no? Diu que són...
Demà, mira, demà puc fer un next coming? Demà al Món RQ entrevistarem Jordi Turull i Marta Rovira. Vam demanar junts vull dir els dos junts, però Jordi Turull no tenia cap problema i Marta Rovira, vaja, premsa, va dir que millor separats, cosa que també fa un retrat de la situació, i això va ser el divendres, ja no sé si ho farien junts o no, però bueno, si l'entrat és aquesta, i després parlarem d'una sèrie que comença al boca orella i que recomano especialment. Com diuen tots els que en saben, no diu res de nou, però el que diu és fort. Molt fort, perquè hi ha àudios. És que hi ha àudios.
Bàrbara.
Es diu a Bàrbara. No, no. Bàrbara i una nova. Aquí. Sí.
Ho sé, ho sé.
Es diu... Matar el rei.
No, home, no, salvar el rei.
Salvar el rei.
Salvar.
No, és que com abans...
No, del Borbó ja ho han...
Perdona.
Puc dir una cosa? Vista la sèrie...
HBO Max.
Vista la sèrie. Maten a un rei i en salven a un altre. Valen? Queda clar això?
El que sí que és veritat és que ha arribat la sèrie sense haver-se avisat abans. Es va anunciar...
De cop i volta, eh?
Dijous, em sembla. I el divendres ja estava col·locada.
Sí, sí.
Per una plataforma que no és espanyola.
Per HBO.
Molt bé.
Tu ja l'has vist, Basté?
Sí. Fins demà a les 6...